Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Ràdio Estel.
Dos minuts, que gairebé tres, que passen de dos quarts de deu del matí. Sí, ja estan aquí amb nosaltres a la fórmula Alessandra Xandirta, però que abans escoltat aquests temes, Michael Jackson, primer de tot, amb Billie Jean, tot un clàssic, Ocults i Lluís Llach, amb País Petit, i Greg Stauffer i Heritage Hall Jazz Band.
¿Cómo?
Amb la Silver Bells. Albert, si us plau, no, digues alguna cosa.
No, perquè és
que aprengui anglès, perquè si no, no podrà sortir d'Espanya a fer els seus bolos. Clar, el que passa. Si ell vol tenir una projecció internacional, ha d'aprendre anglès. Ja sempre li dic, eh?
Sí, sí. Estic amb el Fer, Sara.
Molt bé. Però no anglès com el nostre Michael Robinson, que ja saps que el nostre Michael Robinson s'ha oblidat de parlar anglès.
Correcte.
Eh? Anglès com el que parla la Mercè. D'acord? Molt bé, Mercè, digues, digues.
Albert, què tal? Com estàs? Bon dia, bona setmana, bon tot.
Sí, bon tot. Escolta, com, i descansats, perquè, esclar, hem fet dos dies de festa i això sembla... Vaja.
Home, bon dia, que està plovent, tampoc. Eh?
Tampoc.
Està així una mica passat per aigua el dilluns.
Molt d'aire, també.
A tu t'agraden aquest tipus de dies?
A mi no, els odio, els odio. Perquè jo sóc una persona que funciona molt amb la climatologia. És a dir, unes hores abans que comenci a ploure, jo ja tinc mal de cap. No cal que cap meteoròleg ho digui.
Tu ja ho intueixes, ja, eh?
M'ho pregunteu. En unes 2-3 hores jo us puc precisar si plourà molt o poc o què passarà.
Ostres.
I avui plourà, sí, plourà i farà humitat i a l'aire també molesta molt, eh?
Efectivamente, luego lo comentaremos.
Sí, porque a usted le encantan estos días, Piqueras.
Claro que sí, atención, porque viene la tormenta Ana.
No, 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 no. Aquí no viene ninguna tormenta espectacular, no asustemos a la gente, pero sí que ojo con el aire y cura, sobretot amb els petits i els que fan esport.
Albert Lesant, us deixo aquí a la sintonia de Ràdio Estel a les 11 i torno a entrar, eh?
I tant que sí, a les 11 en punt, Fórmula Estel, altre cop amb la Mercè Raga, i nosaltres comencem ara Fórmula Lesant.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
I ho fem amb la Laura Mas. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia a tots.
L'Edu Mutante, bon dia, Edu.
Bon dia, macos.
Miguel Álvarez, com estem?
Buenos días.
Buenos días.
David García i Sergi San Pedro amb la Kira Sánchez a la producció.
No.
Diego de Santiago com a director comercial del programa. El nostre tècnic Jordi Carretero. Us parla l'Albert Lesant sense demora. Comencem, que tenim avui moltíssims temes, molts riures i moltes coses interessants. Ja veureu.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
L'Hospital Clínic de Barcelona aplica la seva immunoteràpia CART per a la leucèmia finançada per donants. 10 pacients, un d'ells una nena amb leucèmia, han provat aquesta teràpia avançada anomenada CART, que han desenvolupat íntegrament els equips d'immunoteràpia de l'Hospital Clínic, als laboratoris també de la Universitat de Barcelona. Pretenen aconseguir que una de les grans esperances per leucèmies i linfomes, que estava només disponible als Estats Units i per $1 milió, sigui accessible a la sanitat pública espanyola. Si els resultats segueixen confirmant-se, aquest CART públic estarà aviat a disposició de qualsevol hospital espanyol amb un cost menor que un trasplantament de mèdula òssia, entorn als 65.000 euros. És la gran notícia positiva del dia d'avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia.
Arriben les imatges del dia. La primera, Carretero, és la número 1.
Imatge 3.
Arresten a un home per molestar els passatgers amb olor de peus dels seus mitjons. Compte, eh? La policia índia va arrestar un home per la pudor que feien els seus peus i va causar fins i tot una baralla a l'autobús on anava.
Sí que va ser fort, això.
Home, és una mesura una mica desmesurada, no?
Però no sabem l'olor que feia aquest peu, José. Hi ha gent que no se canvia nunca los calcetines.
Qué
i
asco.
És verdad que l'odor és insoportable, eh?
Por favor, pero es que además algunos calcetines los tiras contra la pared y se quedan pegados.
Ah,
yo no sé si es...
Y pesan 5 kilos más de la mugre però, que acumulan.
Però jo crec que ja a la Índia no porten mitjons, que hauria, aniria o descalç o amb sandàlies.
No, perdona, no sé, és no? Que hi ha gent que no porta mitjons
sí.
I que els seus peus nus encara fan més pudor que qualsevol mitjó.
Que això ja és un gran problema.
Sí,
eh?
Això ja és un problema, escolta, d'higiene, de sí, no posar-te doncs, els polvets aquests o l'esprai desodorant o el que sigui. Però és veritat que molesta molt un olor de peus desagradable, però fins al punt de provocar una trifulca, Tomàs Guas, no sé jo, esto es una cosa de locos.
Esto es de locos, chatos. Esto, vamos, una auténtica pelea por unos calcetines. Esto no se ha visto nunca ni del Villarato, querido.
No, pues esto mismo se lo he dicho yo muchas veces a Coque.
Claro.
Coque, te lo he dicho yo, que te cambio los calcetines, que cualquier día con el olor que te hacen los pies se provoca una trifulca dentro de nuestro edificio. Ya no den más pie a que la gente se cabree.
Sí, pero una vez... Una vez al mes, ¿no?
No, una vez al mes no, Coque, como mínimo, haz como yo, una vez a la semana y sé un tío decente.
Coque, tiene pinta de llevar tomate en el calcetín.
Sí, tanto y tanto.
Sí, pegado, sí, ¿por qué lo sabes?
Con las dos raquetas.
Jo sóc molt maniàtic del tema mitjons, eh?
Jo també.
Em fixo molt el que diu l'Edu. Si tenen un tomàquet, un foradet, sí. Ostres, em fa un mal, no sé, un mal al cos,
però veure-ho. Sempre s'acaben foradant, sí o no?
Home, si vas allargant la vida del mitjó...
Home, sempre s'acaba
sí.
Foradant algun mitjó.
Home,
I ja el misteri total dels mitjons és fer una rentadora i no trobar el parell. És que a mi em passa sovint, això.
No, això és habitual. És a dir, els mitjons mai estan emparellats.
Però és un fenomen digne d'Iker Jiménez, paranormal total, ja
sí,
t'ho dic.
Sí, sí, haurem d'investigar-ho. Anem a la imatge número 2, si us sembla.
Imatge 2.
Gairebé 17 milions de nadons respiren aire tòxic per culpa de la contaminació. La contaminació de l'aire, igual que una nutrició deficient o l'exposició a la violència, afecta el cervell en el creixement dels nens, per la qual cosa pot repercutir en el seu desenvolupament. Afecta el desenvolupament d'aquest cervell i estem amoïnats perquè si en els nadons els afecta aquesta contaminació, imagineu-vos a les persones grans, no? Que porten tota la vida respirant. Som...
Bueno.
Nosaltres, diguem, igual que existeix la figura del fumador passiu, Edu,
sí.
Si un no té cotxe, és un contaminat passiu.
Clar.
És el mateix, no? Perquè
doncs
tu vas respirant...
Soc una gran contaminada passiva perquè mai he tingut cotxe, eh? Molt malament, això.
Aleshores, aquí hem de fer alguna cosa. Jo no sé quina llei s'hauria d'instaurar, Bertín Osborne, però, claro, si el fumador passivo està protegido perquè no pot entrar en locales donde se fume, se tendrían que hacer carriles para el que no tenga coche, el contaminado pasivo. Es la misma regla de tres.
Sí, exactamente, fenómeno. La verdad es que sería una idea bastante buena, ¿no? De tener nosotros un carril que no contaminamos.
Claro, un carril libre de contaminación para los pasajeros que no tengan coche ni moto o tengan transporte eléctrico. Así ya llenamos las calles de carril bici, carril de no contaminante, carril bus, carril taxi, carril coche, y así vamos haciendo, de carril en carril. ¿Qué os
parece? Todo lleno de carriles.
Claro.
Para que vaya Albertina amb el seu tractor.
Exactament. Però el tractor contamina la marinera, ¿eh?
Contamina més, crec.
No, sí, mi tractor sí. Es que lleva... Mi tractor es ecológico, ¿eh?
Pele.
Mm-hmm. Bueno, aquí el problema es que no se instaure el transporte eléctrico, el coche eléctrico, porque está inventado desde 1900 y pico, ¿eh? Que, sí. Decir, que si hubieran querido, el coche eléctrico hacía mucho tiempo que estaba circulando. Están ahí los intereses de las petroleras y demás, y ahí no hay nada que hacer, ¿eh?
Sí, de fet, ara a Barcelona han fet restriccions de tràfic. Estan començant a limitar els vehicles que poden entrar a la ciutat pel tema de la contaminació.
Jo tinc algun amic que ja s'ha quedat fora de Barcelona, vull dir que viu a pobles i no poden entrar perquè tenen un vehicle que no està autoritzat, perquè contamina massa.
Quan no entenc això de les lletres que posa, no, jo entro.
No, però això jo no ho trobo malament, que es prenguin mesures per la contaminació, però que es prenguin a nivell planetari. L'altre dia vaig veure un reportatge d'Iñaki Gabilondo, que us recomano, des de l'Àrtic, on la cosa està xunga.
Preocupant, eh? Preocupant.
Però està xunga de veritat, eh? No allò de dir, bueno, nosaltres ja no ho veurem d'aquí 100 anys. No. Estan parlant a 25 anys vista de la que ens ve a sobre. Fem o no fem? Perquè és el que explicaven en el reportatge. Com a molt podem apaivagar una mica els efectes del canvi climàtic, però això ja no hi ha qui ho aturi, eh?
Pues ya lo predijo un primo mío que es científico, que el cambio climático está cerca si no tienen suelto climático.
Bueno, pues el señor Trump, que vaya espabilando, porque si no se toman medidas muy radicales, la cosa pinta mal. Anem a la imatge número 1, no ens volem posar tràgics, que després ja arribarà el nostre amic Pedro Piqueras amb les notícies i ja ens donarà mal rotllo. Nosaltres anem a la primera notícia, a la primera imatge del dia.
Imatge 1.
Un avió ha de fer una parada forçosa davant la incontinència dels passatgers. Compte, Laura?
Ah.
El vol, que en principi era directe d'unes 6 hores, es va haver de desviar uns quants quilòmetres perquè el passatge pogués anar al bany. Mm. Els lavabos de l'avió no funcionaven.
Laura.
I aleshores, que parli Laura, sisplau, i aleshores van haver de fer una aterrada forçosa, perquè, dic jo, els homes en un moment determinat ho poden fer una ampolleta,
sí,
però les noies aquesta habilitat no la podeu aplicar, no?
Ho tenim molt més difícil i, ostres, és que ha de ser molt incòmode. Jo imagino que us haureu trobat algun cop, no?, en una situació d'aquestes que t'estàs aguantant perquè no pots anar al lavabo i estàs esperant.
Sí,
imagina't un avió, la impotència.
No, però escolta'm una cosa, Edu, el que veia l'Esan és veritat. Nosaltres, qui no ho ha fet alguna vegada, amb una ampolla de litre, allà endolles al pitorret i vas fent. Però jo crec que una noia és absolutament impossible que això pugui fer-ho. Vaja, no ho sé.
Home, jo no ho he fet mai en una ampolleta, però he estat a punt.
Jo sí, jo ho he fet.
De fet, dissabte vaig estar a punt.
Jo ho he fet, en una situació límit, clar.
Jo no ho he
fet,
però
al carrer ho he fet amb una ampolleta, després he tirat.
Jo imagino que, de tota manera, aviam, una noia, sí, podria fer-ho, eh? No sé, tenir molta cura, potser...
Podria arribar a fer-ho, perquè, esclar, a vist des de fora i sense coneixement de causa, sembla molt difícil encertar.
És que, clar, aquest és el tema. Has de tenir molta punteria, però bé.
S'ha de tenir precisió, no?
Sí.
Però es podria, dius, Laura?
Jo crec que sí. Anant amb molta cura i si l'urgència és màxima, doncs sí, abans que no fer les necessitats, jo crec que sí.
Canviar l'ampolleta per un bol. Un recipient una mica més ample, potser sí.
Home, amb un got, per exemple, ja és una altra història. Amb un got no hi ha problema. Perquè és com quan et fan les anàlisis d'orina o el que sigui.
És que Àngel Llàcer és de debò... que és una situació molt, molt dura. Quan estàs fent pipi i no pots anar i no pots anar, comences a ballar al baile del San Vito. Empieces a moverte que pareces Michael Jackson.
Sí, bueno, además, da la sensación que cuanto más piensas, pues más ganas te entran, ¿no? Entonces, uno tiene que parar y...
sacar ahí y hacer pipi como sea.
Donde sea, ¿no?
Donde sea.
¿Usted es de los que se mueven mucho cuando no lo puede evitar? O sea, empiezas a, no sé, a golpear las piernas arriba y abajo, a moverte, creyendo que de este modo controlarás más la opción de no hacértelo encima.
Bueno, a mí me pasa a veces que a lo mejor, pues bueno, tengo ganas de hacer pipi y digo, pues llego a casa y entonces es montarme en el ascensor y entonces me entran unas ganas como terribles y entonces es ahí donde me pongo a bailar, en el ascensor.
Yo es la única forma que baile en una discoteca, porque siempre he sido una persona sin capacidad de bailar, y cuando está el baño lleno en la discoteca, entonces me muevo de esta manera y la gente se cree que baila y me vienen a decir, hombre, claro. Jorge, tú bailando. No, no, que me estoy meando, chico.
Tiene pinta usted de ser arrítmico.
Sí, sí.
Un poco.
D'Alessandro es como yo. El tronco superior va por un lado y el inferior por otro.
Y la mano del Playmobil, ¿no? Con el vaso.
Exacto, exacto, exacto.
Malalts.
Doncs eren les imatges del dia d'avui. Arriba tot seguit al desinformatiu mutante. Atenció.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Y es que estos titulares son como los pensamientos de muchos los lunes. Que sea breve. Un estudio revela saltos desde 5 euros en más de 100 productos en diversas jugueterías. Un mismo juguete puede costar hasta 80 euros de diferencia según la tienda. Y es que encontrar el regalo perfecto no es un juego de niño. U2 da un concierto sorpresa en el metro de Berlín. Muchos se sacaron el bono. Modelos de talla grandes toman Times Square contra los cánones que impone Victoria's Secret. El problema es que la conocida marca de lencería tiene mucho peso en la sociedad. Ada Colau aparece el sábado en El Deluxe con Jorge Javier Vázquez en una entrevista muy íntima. Parece ser que su vida no fue un cuento de hadas.
Hola, soy Pedro Piqueras. Estamos a lunes 10 de diciembre, un mes de Fórmula Lesran. Ya nos conocemos, el que más, el que menos. Pues sí. Y por eso hoy pregunto al aire, ¿os imagináis sobre qué voy a hablar hoy?
Pues seguramente, señor Piqueras, de alguna cosa que parece ser una tragedia, pero que en el fondo no es tan malo. O no sé, pensando en el fin de semana, igual hable de la tormentana.
Efectivamente, estoy frotándome las manos desde que el viernes se supo que son millones de personas los que se encuentran afectados por esta borrasca de lluvia, nieve y granizo. Frío, viento huracanado, fenómenos costeros, catástrofes naturales, aeropuertos totalmente paralizados, gente incomunicada, al borde del suicidio.
No.
Ya empezamos,
¿eh? No chacemos, ¿eh?
Qué dramático.
En el abismo de la depresión porque se encuentran sin datos en el teléfono y no pueden poner en el Facebook una foto para que todo el mundo vea que están sin acceso a Internet. Pero no solo en España, sino que en Alemania, Francia, también son afectados. Y ojo que esto no se recrudezca y acabe con el fin de Europa. En fin, voy a ponerme a cubierto por si acaso.
Muy bien. A usted ya le iba bé, ¿eh? Pel que veig, aquest tipus de climatologia.
Me relamo.
Sí, doncs vingui, gaudeixi-la, vingui, surti, que fa un airet i una pluja i una humitat que li encantarà.
Vull per allà.
Les 9:48 minuts, estem en directe, això és Fórmula Lesan. Arriba ara a la tertúlia esportiva.
Tertúlia esportiva.
Abans de la tertúlia esportiva, dir-vos que aquest cap de setmana em vaig passar per la sidreria Guernica. Hem de fer un xuletón al Guernica ja, eh? O una paella, el que vulgueu vosaltres. Però qualsevol migdia us podeu regalar el menú sidreria per dues persones, que consisteix en pinxo de benvinguda, xulissets a la sidra, truita de bacallà, bacallà rebussat amb pebrot de Guernica, xuletón d'un quilo a la brasa amb patates, i això la gent diu, ostres, em costarà un ull de la cara, al Port Balís, a Llavaneres, allà davant del mar. 48 euros. 48 euros per persona? No! 48 euros las dos personas, Bertín. Menú de sidrería, ¿qué me dice?
Fenómeno, ¿cuándo vamos ahí?
Hombre, yo con usted cuando quiera.
Vamos, además, eso está hecho ya.
Nos echamos un buen vinito ahí.
Y grabamos un programa de camino, ¿eh?
Una paellita, la mejor paella que he probado yo nunca ahí, ¿eh? Nos echamos un selfie, claro.
Claro.
En el Porvalis,
sí, comemos una paellita ahí buena, hacemos unas grabaciones que a mí me gustan, tú sabes.
Claro, y ya está. Y mire, en sidreriaguernica.com toda la información o en el 93-792-9600. Pero por un menú de 14,90 al mediodía, entra esa paella que digo que es la mejor que he probado nunca, ¿eh? Y mire, y de paso los culés podemos celebrar que el Barça sigue primero. El Barça Messi amb gol seu i també de Luis Suárez va aconseguir que la classificació seguís igual perquè els quatre de dalt heu guanyat tots.
Sí, bueno, me reencontré con el gol y bueno, una jugada de Paco.
Sí, que usted le agradeció al Cáceres su jugada.
Sí, ¿eh? Que después de tener a los mejores futbolistas, el más determinante es un tío que se llama Paco.
Bueno, Paco Alcácer, el nuevo Larsson le llaman. Y Facundo. Messi, que jugó un partido, hay que decir, bastante impreciso, Leo. Yo nunca le había visto a usted cometer tantos errores, pero al final siempre aparece, sí, y siempre marca su gol.
Sí, de hecho, me puse las medias del equipo, me las puse en las manos. Ese día no atinaba nada. Me puse la bota izquierda en la derecha. No sé qué me pasaba.
Y por favor, el gol de Messi, ya que ustedes hablan estas semanas de goles legales e ilegales, el gol totalmente ilegal, se lo digo a nuestros árbitros Andújar y de Losa, había dos pelotas en el campo.
Ya estamos.
Luis Suárez dejó un balón en el campo para hacer trampas, y en ese momento la trampa le sale mal porque marca el gol Messi, pero con dos balones en el campo, el gol no debería haber subido al marcador, por favor.
¿Cómo que no? Vamos a ver. El balón, hay dos balones, ¿no?
Sí, hay dos.
Si el Barcelona va a marcar un gol, el Villarreal tiene que haber aprovechado que hay otro balón y marcar otro gol.
Ah, es decir, como había dos balones en el campo, el Villarreal podía haber marcado uno y el Barça otro.
Exactamente, y 1-1 en ese momento.
¿Y si los marcan a la vez, quién saca de centro?
Los dos.
Ah, con dos balones.
A la vez, por ejemplo, se pone el capitán de cada equipo y el que coja el balón cante, como cuando se jugaba el pañuelo.
Muy bien. Y el hombre de las tarjetas de nuestro equipo, García de Loza, era... cartulina roja,
sí, cartulina
para el jugador del Villarreal,
cartulina. Y cartulina al balón que se metió en el campo también.
También, ¿eh?
También.
Ese
cartulina
balón
amarilla al balón.
Y al jugador del Villarreal, que cometió la entrada sobre Busquets, roja justa.
Cartulina roja, pero durante 3 semanas.
Pues
es decir,
tenemos...
la semana que viene le sacan otra.
Ya tenemos la polémica, tenemos el debate. Cartulina para todos. Así no.
Bueno, y cartulina para Soria, que después de la victoria del Madrid, hay que reconocer que juega un gran partido y gana 5-0 al Sevilla en la primera parte. ¿Eh?
¿Dónde está Pedreró? Estoy constipado, Pedreró.
En el hotel, ¿no?
Estoy en el hotel, Ezan.
Sí, pero le fueron a buscar porque no se creían que estuviera enfermo. Lo escuchamos, esto pasaba en el chiringuito.
Venga, picha, venga, Soria. Venga, vamos, venga.
Venga, vamos a comprobar cómo está y por qué no viene.
Vamos.
Venga, tengo la cámara.
¿Tenemos la cámara?
¿Hotel? Estamos ahí.
Venga.
Están al hotel, ¿eh?
A ver. Está perfecto, perfecto. Está perfecto. A ver, Cristóbal. A ver, Cristóbal, te digo una cosa. ¿Nos oyes bien?
Escucha, te escucho, pero está muy pesado,
Soria,
Pedrero,
Soria, tienes un aspecto perfecto.
No está pálido. Es que aspecto perfecto, me acabo de salir del cuarto de baño y con uno más grande.
Esto es buenísimo, ¿eh? Lo van a buscar al hotel y le hacen ir a la tele.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa, Soria? Que no quería reconocer que el Sevilla había palmado 5-0, ¿no?
No, que había cogido frío. Estoy aquí, pero...
Y encima CR7 marcó 2 goles.
¿Quién?
CR7.
¿Quién es ese? ¿Dónde está?
Pues mire, ahora camino del Mundial de Clubs.
Aquí estoy.
¿Eh? CR7, que se autoproclamó después del Balón de Oro el mejor jugador de la historia.
Mejor jugador de la historia.
¿Pero de qué historia? ¿De la suya?
De la historia del fútbol.
Claro. Usted se lo cree, además, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Yo soy el mejor jugador de la historia del fútbol.
Ya.
Sí.
Bueno, y Zidane también le hicieron la pregunta y dijo que sí, ¿eh?
¿Qué va a decir Zidane?
Que estaba de acuerdo.
Claro.
Pues ahí Zidane a pechugar.
Pues bueno, pues ahora Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del Real Madrid, pero bueno, pronto
que cobrar más.
Pronto se irá y vendrán otros.
Mire, Florentino, usted habló más que Cristiano en la ceremonia del Balón de Oro. Es increíble. El protagonista fue Florentino, no Cristiano. Cristiano le miraba con una cara como diciendo, ¿qué está diciendo este tío?
Emilio me había escrito un monólogo.
Ya lo vi, ya.
Con remates, con gags, con running gags. Exactamente. Con todo tipo de chistes.
Hicimos guión y, bueno, y quedó bien.
Perfecte. Doncs escolta, avui jo vull parlar amb l'Ariadna Serres. Fins aquí la tertúlia esportiva. Ja sabeu que ara hi ha Mundial de Clubs, que si el Barça guanya el partit contra el Depor i el Bernabéu, podria posar-se abans del Nadal a 14 punts del Real Madrid. Però, com dic, hem de parlar d'Ariadna Serres, Ariadna Serres i Abogados, que té el seu despatx a Rambla Catalunya 69 principal, perquè a l'IRPH té novetats. Ariadna, molt bon dia.
Bon dia, Albert. Què tal?
Els hipotecats confien en que el fallo del Suprem doni marge al litigi.
Bueno, efectivament, saps que portem molt de temps treballant aquest tema i lamentablement l'altre dia vam tenir aparentment una mala notícia, que és que la nota prèvia aquesta del Tribunal Suprem, la nota de premsa que han publicat, no dona la raó al consumidor que va presentar la demanda d'instància. Al final, Albert, nosaltres aquí el que estem defensant, i des del primer dia, per almenys des del nostre despatx i des del nostre corrent de defensa, és la falta d'informació que els titulars d'aquests préstecs van tenir abans de signar aquesta operativa i que el banc doncs, els hi va imposar un IRPH que en lloc d'haver-los proposat altres opcions. El que passa és que aquest tipus d'interès, doncs, bueno, al final, és que no perdem jo sempre dic el mateix, no perdem la perspectiva perquè al final és una clàusula més dins dels contractes hipotecaris, és a dir, al final una hipoteca és un préstec que té una garantia, que darrere hi ha un immoble, vale? Llavors es grava la casa, que és la garantia d'evolució d'aquest préstec. Al final el préstec és un contracte essencialment gratuït, i el Codi Civil ho diu ben clar, i dins d'aquesta contractació amb el banc, on el consumidor va al banc i firma, hi ha unes clàusules que es pacten, o bueno, que no es pacten, que s'haurien de pactar, el problema és aquest, que s'imposen, i el banc aquí el que fa és fer un ús abusiu de la seva posició dominant. No és res més que això el que es discuteix. És
això és el que diu, perdona, el fallo del Suprem, que tombarà els crèdits opacs, és a dir, aquells crèdits en el que el banc...
Bueno, el Suprem aquí, el que fa Albert és tornar a concretar els deures d'informació i les exigències que el consumidor pot demanar si s'han incomplert per part dels bancs, que és l'ordre del dia. Clar. Llavors, aquesta sentència anirà molt bé en quant al detall de la informació exigible per part dels consumidors a les entitats bancàries, però no dona la raó de cara a l'enfoc que va ser la primera vertiente d'enfoque de l'IRPH en este país, que va ser la falta de transparència, perquè l'IRPH està condicionat, és a dir, la naturalesa del tipus, és que jo em vull fer explicar perquè és realment interessant i vull que tothom ens segueixi. Al final, l'IRPH, la naturalesa del càlcul, és a dir, al igual que l'Euríbor és una referència interbancària que agafen 44 bancs a nivell europeu i es fa una mitja i és el preu al que aquests bancs es presten el diner, per això a data d'avui aquest tipus d'interès està en menys 0,2, en negatiu, pues, per l'altra banda tenim pues, el famós IRPH, que jo el que vull que tothom interioritzi és que es tracta d'un tipus d'interès que les pròpies caixes configuren. És a dir, elles els hi passen les dades, els bancs i el Banc d'Espanya tanca en base a aquests números. Vull dir, no hi ha cap audició i és un tipus d'interès que està condicionat i determinat pel que les caixes estiguin pactant en aquell moment, perquè al final és una qüestió de mitja del moment. Què passa? Que totes les caixes d'estalvi han utilitzat clàusules sol, que vol dir que aquests tancaments d'aquests IRPHs famosos, que el 2013 van desaparèixer, estan configurats en base a les clàusules sol que tants milers de consumidors han reclamat i han guanyat en seu judicial recuperant aquests diners pagats de més. Què vull dir amb tot això? Que l'IRPH és correcte que existeixi, és un tipus d'interès oficial i el Banc d'Espanya l'empara i és així. Però què passa? Que la seva configuració no és correcta perquè està condicionada amb uns mínims que no haurien d'existir. A partir d'aquí, tots els consumidors d'aquest país han de revisar aquests tipus d'interès i el mateix dia que el Suprem emet aquesta nota de premsa, des del despatx teníem la sentència del jutjat número 7 de Granollers que ens donava la raó per l'altra banda.
Correcte, eh?
Llavors,
és perquè fantàstic. Ho entengui també la gent, una mica el resum, d'acord, teniu IRPH que no és una cosa il·legal, el que sí que és il·legal és que no se us hagi informat degudament i no sigueu persones especialitzades.
Just, i com qualsevol clàusula que tenim dins d'una condició general de la contractació, és a dir, dins d'aquesta contractació en massa de la que estem acostumats, que és el dia a dia dels serveis d'aquest país, i al final això implica que el banc passi per alt les exigències que la llei li obliga a tenir en compte, i en aquest cas no s'han tingut, i a partir d'aquí es poden demanar el compliment, i els jutges d'aquest país estan entenent també i ens estan ajudant a que els consumidors puguin, com a mínim, tenir un equilibri just en el seu contracte. No diem que no sigui una qüestió de... No diem que no sigui legal, sinó que és abusiva la posició, i aquesta posició abusiva s'ha de poder defensar, i és el que estem aconseguint amb aquestes sentències, amb la qual animem a tothom a que continuï amb aquesta defensa de l'IRPH, els que no ho han fet encara que ho facin, perquè tots aquests IRPHs d'aquest país prosperaran si s'enfoquen com s'han d'enfocar, i des d'aquí doncs, estem nosaltres treballant cada dia aquesta matèria perquè tots sortiu bé, i a més és un tema molt interessant que els jutges estan entenent, i animo a tothom a que s'assessori.
Doncs així ho farem, perquè la primera consulta és totalment gratuïta i la revisió també la fa personalment l'Ariana Serra. Si truqueu al 93 157 51 12. 93 157 51 12. L'Ariana Serra s'està a Rambla Catalunya 69 principal. Repeteixo el telèfon, primera consulta gratuïta per qualsevol revisió de qualsevol producte del risc hipotecari que us hagin... Mireu el
rebut. I les multidivisa també és un gran any aquest any.
I tant, eh? Mireu el rebut de la hipoteca, si està per sobre del 2 o el 3%, la revisió us la fa gratis l'Ariana, i segur que us aconsegueix fer tornar diners. 93 157 51 12. Revisió gratuïta de l'Ariana. 93...
Ara això d'aquí també, perdona, sí. Albert. Em sents?
Sí.
Dic que això d'aquí també és cert que és una qüestió d'enfoc, eh? Vull dir, s'ha de treballar molt bé, i cada cas és un món, i és una qüestió que no són demandes com a xurros, que això també ho entengui tothom, és una qüestió molt personalitzada, i la defensa ha de ser impecable perquè prosperi, i ja està.
Correcte. Ariana, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Albert, que vagi bé.
Un petó enorme. Adéu. Passen uns segons de les 10 del matí, arriba el moment en el que Borja de Maria ens explica les notícies més destacades del dia. Borja, com estem?
Bon dia, Albert, molt bé, què tal tu?
Tu diràs, Borja, molt bé.
Doncs mira, hi ha una forta tensió entre els Mossos d'Esquadra i un grup de concentrats, concretament a la Rambla d'Aragó de Lleida, que han protestat pel trasllat de les 44 obres de Sixena. Els manifestants, al voltant de 200, han rebut càrregues policials per part dels Mossos que volien ampliar el cordó per garantir la seguretat de l'operació de trasllat. Les càrregues han passat cap a 8:45 del matí. Els serveis mèdics han hagut d'atendre un home que ha dit que havia rebut un cop de porra i que ha estat atès per una taquicàrdia. Mentrestant, la Guàrdia Civil continua dins del Museu de Lleida per portar-se les obres d'art. A la mitjanit, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, s'ha presentat al museu, però els Mossos no li han deixat entrar. Seguidament, la policia ha coordinat la zona amb tanques. Un cap de setmana encara amb el ressò de les protestes contra la decisió dels Estats Units de traslladar l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem. Hi ha hagut enfrontaments violents al Líban entre manifestants i la policia, i una gran marxa a Jakarta, en protesta per la decisió de Donald Trump. També hi ha hagut protestes de musulmans a diferents parts del món. I acabem aquest butlletí amb un apunt religiós, i és que el cardenal Rocco Varela ha dit en una entrevista al diari El Mundo que l'independentisme no es concilia amb la consciència catòlica. El bisbe emèrit de Madrid ha apel·lat a la unitat de l'Estat a causa de la història cultural i política d'Espanya per argumentar que cap dels pobles de l'Estat espanyol es podrien entendre sense ella. Aquestes declaracions en contra de l'independentisme se sumen a les que va fer l'arcabisbe de València, Antonio Cañizares, a La Razón, on va dir que no es pot ser independentista i bon catòlic. I aquestes són les principals notícies que tenim a aquesta hora, Albert.
Gràcies, Borja, moltíssimes gràcies. Un momentet, perquè m'acaba d'arribar WhatsApp de sí. García de Loza, el nostre àrbitre. Què li ha passat? Que s'ha caído de la banyera?
Exactamente. Me he caído ahora mismo y cartulina amarilla para mí mismo.
No, para la banyera. Y para usted mismo. Porque...
Y para mí, para la banyera y para todos.
Claro.
Cartulina.
¿Por qué no cambia esa vieja banyera por un plato de ducha extra plano? Mire que cada día se lo recomiendo. Por menos de 1,000 euros se lo hacen en Lujodux. Le dejan la zona completamente limpia. Le ponen una mampara. Le ponen un monomando en la ducha. En fin... cero molestias, en menos de 24 horas y en menos de 1.000 euros.
Lo tiene estoy anotando cambiado. Aquí en la cartulina.
Le puede hacer también la reforma del baño, de la casa, lo que usted quiera, mi amigo Carlos, en Lujodux. Puede consultar lujodux.com, están en calle Sanz 316, cerca de la boca de metro de Badal, o llamar al 93 448 1768. 93 448 17 68. I el que diem sempre, canvies aquella vella banyera que no serveix per res per un plat de dutxa ultramodern, sobretot les persones grans que tenen problemes per entrar i sortir de les banyeres, en menys d'un dia t'ho fan i deixen totalment tot net. També treballen els dissabtes de 10 a 14 hores. 93 448 17 68. Dos minutets i seguim aquí a Fórmula Lesan.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Radio Estel, sintonia de Nadal.
A la campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai.
¡Eh!
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antio Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. El Cafè d'en Víctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
No et trobes bé? Creus que has d'anar a urgències? Abans de sortir de casa, truca al 061. Al 061, el nostre personal sanitari t'oferirà ajuda a les 24 hores del dia per resoldre la teva situació i t'indicarà a quin centre és millor que t'adrecis en cas que calgui. Així podràs rebre l'atenció que necessites més ràpidament. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei, els dimarts a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Fórmula Lesan.
Incorporem nova secció aquí a Fórmula Lesan. Són els repautatges amb Pau Escobar. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, quin nom més simpàtic, eh?
T'agrada, eh?
Sí, sí, m'agrada molt.
El repautatge. És a dir, que tu triaràs un reportatge que pot ser d'una cadena de televisió, te'l pots haver trobat a YouTube, pot ser un reportatge d'un altre país, però que consideris interessant i que pugui lligar-se amb algun aspecte de l'actualitat. Així que els micròfons de Ràdio Estel són teus, Pau Escobar.
Correcte, Albert. Volia començar la secció amb un tema que està molt present a la societat actual. Vull recomanar com a primer reportatge d'aquesta secció una peça que va fer el programa 30 Minuts de TV3 que reflexionava sobre el que és probablement el nou ofici de moda entre els joves del segle XXI. M'atreveixo a dir-ho així. YouTube, els nous ídols, és un reportatge que repassa aquesta nova corrent comunicativa que ja fa anys que ho està patant força arreu del món. Els youtubers d'èxit mouen a una quantitat ingesta de persones i s'han convertit indiscutiblement en líders d'opinió. Qualsevol cosa que diuen o fan és objecte de conversa per centenars de milers de persones i tenen una influència aclaparadora sobre la seva audiència. En canvi, hi ha un gran gruix de la societat, que també ho entenc, generalment dels d'edat més avançada, que no consumeixen aquest tipus de vídeos i que pensen que ser youtuber no significa treballar. En aquest reportatge parlen amb alguns dels youtubers amb més renom del panorama de la llengua hispana, com Jordi Wild, que té 7 milions de seguidors. Aquest explica aquesta visió negativa de la que us estic parlant.
La gent ho pensa, això, que no és una feina i que és quatre tontos que guanyen diners fent tonteries. Això és el que pensen que és YouTube. Molta gent ho pensa, gent més gran. Això ho podria fer jo. Pues fes-ho. És lliure, et crees un canal i ho fas. A veure, intenta-ho.
Estoy aquí en Fórmula Lezán y diréis, ¿qué hace este aquí?
Claro.
¿Dónde está CR7?
Pero usted es un poco youtuber también en este sentido,
yo
Cristóbal Soria.
Yo soy un referente para todo el mundo.
Haciendo vídeos, pero no dando noticias. Es decir, ¿dónde están las noticias? Alguien que siga a Cristóbal Soria, ¿qué noticias da? Usted busca CR7, usted hace el show en el hotel, usted, bueno, la lía un poquito en el plató. Pero ¿dónde está el periodista que da noticias? Este está en una reacción cobrando 800 euros, desgraciadamente. El que hace show, el que la lía, el que provoca, pues está ganando un pastón en la tele, porque al final se está buscando esto. Pues un poco pasa con los youtubers. Jo entenc, Pau, el que diu aquest noi. Jo ho entenc. Que diu, home, si és tan fàcil que quatre tontos comencin a fer riure i els segueixin milions de persones, fes-ho tu. És el que t'està indicant aquest paio amb una supèrbia tipus... A veure, tipus Cristiano Ronaldo, no? Però si aquest no és el tema. El tema és que és un tipus d'informació fàcil, no una informació digna en molts casos, no en tots, en molts casos, insisteixo.
Jo opino, va per aquí la meva opinió també, no? Perquè crec que, aviam, un ofici respectable és quan tu aportes un valor afegit a la societat, i en molts casos em fa la impressió de que hi ha molts youtubers que no estan aportant res, o el contingut és el que tu deies, és molt pobre o de baixa qualitat, o que...
No,
insignificant.
Perdóname, hay para todo, ¿eh? O sea, hay youtubers que te están enseñando sobre moda, o te están enseñando sobre gimnasia, o te están enseñando sobre nutrición, etcétera, etcétera, y me parece sensacional. Pero luego, los otros que solamente se dedican a jugar a videojuegos, a decir palabrotas, a insultar...
Y que son los que más seguidores acostumbran,
claro,
a tener.
Claro, los Fernanfloos y todo eso, que luego son los que más seguidores tienen, pues hombre, pues es un mal ejemplo para los jóvenes, porque al final los jóvenes tienen como referente a esta gente, ¿no? Que gana muchísimo dinero, ¿no? Sí, sí, que es verdad que guayan molts diners.
Más de 7.000 retweets tengo.
¿Usted sí?
Mi Twitter se cae.
Su Twitter se cae cuando hace tonterías, pero dé una noticia, explique un fichaje, cuente algo, que es lo que tradicionalmente buscaba la información. Això, Pau Escobar, s'ha perdut, hi ha una altra mena d'informació, sobretot que pot afectar els més joves, que són els seguidors d'aquests youtubers, que si no vas en compte, doncs acaben prenent com a referència a gent que no són aconsellables, oi?
Clar, a veure, potser no és que no siguin aconsellables, sinó que ofereixen un producte que potser no està passat pel filtre que podem veure a televisió. Llavors, jo trobo que és interessant el fet de... Tens una quantitat infame de vídeos, o sigui, pots escollir entre milers i milers i milers de propostes, i llavors és aquí, tu com a consumidor... Clar, és que és realment és una relació bidireccional, és a dir, aquesta persona, com a director-productor d'un producte seu, crea una cosa, llavors això arriba al públic, i el públic és soberà de dir a mi això no m'agrada o a mi això m'agrada.
No, si amb això per això deia que tenia raó l'altre noi. Però vull dir, a la tele tu també podries fer-ho, tu també podries, o a la ràdio, fer un programa sobre qualsevol matèria, i ja veuries com t'escoltarien, però hi ha uns filtres. Hi ha uns filtres perquè hi ha uns filtres de protecció cap a nens,
correcte, de fet,
cap a gent jove...
Això és important,
sí. Clar, sí, sí, completament.
I això no passa a la xarxa social i ha de passar.
És que a YouTube hi ha molts vídeos amb moltes faltes de respecte i insults, per exemple.
Clar.
Per què un menor d'edat ha d'estar veient això?
Pues perquè a la tele o a la ràdio no pot trobar-ho. I a YouTube, d'esquena als seus pares, això sí que ho troba. I diu, ostres, mira, aquí he trobat la meva panacea. Mira aquest tio que guai que és, que diu paraulotes davant d'una pantalla de televisió. No, això no hauria d'anar així, hauria d'haver uns filtres. Insisteixo, per mi hi ha youtubers boníssims, i jo segueixo alguns, de joves, però d'altres, els que només es dediquen a jugar a videojocs, a dir paraulotes i a fer l'animal, doncs ho sento, però això tindria o hauria de tenir un filtre, segons el meu pare. Però seguim amb el repautatge d'avui.
Ara, després seguirem amb això, perquè és un tema que després recuperarem, però primer volia parlar-vos que sí que és veritat que al principi aquesta gent s'hi dedicava només per gust, perquè, més que res, perquè no hi havia retribució econòmica.
No hi havia al principi.
Fa 12 anys, quan YouTube encara no existia, la gent feia vídeos, doncs mira, per passar-s'ho bé. El Rubius, per exemple, que ara té 25 milions de seguidors.
És el que més té, amb diferència.
Considero que és una bogeria, crec que és el tercer amb més seguidors del món.
25 milions de seguidors.
25 milions de seguidors.
I el que més de carrer.
No, d'Espanya, el que més, sense cap mena de dubte, aquest home va començar fent vídeos de vídeos de jocs d'ordinador i de la Play per ell i pels seus col·legues. I després va veure que això
podia tenir una repercussió social i cada cop va anar pujant més i més fins a arribar
a aquests... Ha reconegut que s'han penedit molt de fer l'anunci de Fanta, perquè, esclar, després la gent va començar a fotre a parir. Quan ja perds una mica aquesta espècie d'aspecte contracultural que té el youtuber en una habitació i en una cadireta...
Ha perdut credibilitat, diguéssim.
Clar, quan la gent se n'adona d'aquests milionaris, també comença a veure que, o a ensumar-se, que aquí hi ha negoci, eh?
No, evidentment, però és normal, com a tot arreu, on hi ha gent, hi ha peles, no? I quan les marques van veure que aquesta gent movia milions de persones, van veure que aquesta feina podia ser un negoci. I jo tampoc ho trobo malament. És a dir, són persones que potser s'aixequen, depèn de quins, evidentment, salvant les distàncies, però potser s'aixequen a les 9-10 del matí a pensar una idea, la posen a terme, la graven i després l'editen. No, a veure, sí que és veritat, Laura, que hi ha molts vídeos que no, eh? Que són cutres.
La Laura sap de què parles.
Sí, sí, no, però t'he de dir que gent com el Rubius i, o Wismichus o gent d'aquesta que té molts seguidors darrere, té un grup molt important de gent que ja li grava el vídeo, els edita el vídeo, o sigui, ells estan fent un vídeo que no deixen de ser vídeos que duren màxim 5 minuts. Per tant, home, comparar això
amb un
horari
Som
10.
Laura, te veo muy desactualizada.
No. Hay muchísimos vídeos de youtubers
normalmente son de 10 a 15 minutos.
Si volen retribució econòmica és a partir dels 10. O sigui, si volen una retribució econòmica decent, crec que és a partir dels 10.
Y además, aparte de que tengan el equipo que ahora tienen, porque son quienes son, creo que se lo han currado para tenerlo en ese...
No te digo que no. Yo digo que el contenido de un vídeo me cuesta creer que se lo tengo que preparar una semana.
Que no,
digo
ya
que sí.
Hi ha tertúlia aquí, però hem d'avançar amb estalls de veu perquè està Marta González Peláez i tenim moltes cosetes avui. Avança.
A mi això m'encanta. De fet, és això del que parlàvem ara. Com els coneix tothom, no tenen privacitat. I, de fet, jo crec que és un dels principals contres de dedicar-se professionalment a això.
¡Soy una persona normal!
Era un instituto y eran escaleras de rejilla, entonces había hueco entre escalera y escalera y la gente que estaba abajo podía meter las manos por el hueco. Me quitaron los zapatos, tío. ¿Sabes? Me agarraron los zapatos.
Yo entiendo que os guste mi contenido, yo entiendo que os guste lo que hago, pero no entiendo que haya tal devoción hacia tal persona.
Sí, yo creo que es un... Va a días. Hay días que dices, joder, y otro dices, qué bien. Yo creo que, como dice él, es un equilibrio que a veces sube, a veces baja y se va ahí compitiendo. Pero sí, yo creo que el mayor contra es la pérdida total de tu intimidad.
Es como si hubiese totalmente confianza, porque los chavales nos ven en su habitación como si estuviésemos ahí con ellos y todos los días. Entonces nos tienen como a un colega más y muchos te saludan como si fuese un colega. O sea, yo me he llevado golpes en la espalda de ¡eh, tío! ¿Sabes? Gritos por la calle...
Clar, és que això és el que dèiem. I després els perills, avancem una miqueta més, els perills que dèiem de la gent jove, que abans doncs, veia sèries de dibuixos o sèries juvenils, clar, i ara es passa tot el temps mirant els youtubers.
Jo tinc l'exemple clar, jo veia Bola de Drac i el detectiu Conan quan arribava a casa, i ara els meus germans petits, i Doraemon... Bueno, això pel matí, amb les galetes.
Sí.
I ara arribo a casa per la tarda i tinc tres germans petits i els tres estan enganxats a la tablet veient, pues, jo què sé, Clash Royale...
Miquel
veient...
i Leo.
Sí, això, exacte, aquests dos nens. Pues sí, i ho miren, i és ara mateix és el seu món, i a vegades em costa entendre-ho, eh? I dic, us esteu perdent uns dibuixos, però clar, a mi mon pare em deia també, Pau, t'estàs perdent al carrer jugant a tazos, per exemple. Clar, són noves èpoques, no ho sé.
Sí, però costa els nens d'11 i 12 anys, ara el que miren és YouTube, segons els estudis, no?
Sí.
Completament, sí. De fet, en aquest reportatge parlen d'això, i parlen de com YouTube s'ha convertit en un nou registre a part de la televisió. Vale? Perquè hi ha que consideren que YouTube i la televisió ofereixen al públic registres molt diferents.
I tant que sí.
Sí.
Ho escoltem.
Vius la vida, no la vius. Perfecte, no? La vius i ja està. Tot el que sigui transmetre això funciona. Mentre que a la tele tenim uns estàndards, per sort, de qualitat, que és el que ja esperem. És a dir, esperes que estigui enfocat, esperes que estigui ben il·luminat, esperes que hi hagi un procés, que sigui bonic, i això ho esperes de la tele. Esperes que hi hagi cert llenguatge, no hi ha tantes paraulotes com a YouTube, el mateix, no? Perquè tu no parles igual a la feina que amb els teus amics, no? Doncs una mica seria això. Quan estàs a YouTube estàs amb els teus amics, amb tot el que això implica.
Aquest doncs... era Outconsumer, que és un youtuber català que fa vídeos i ara mateix es dedica més aviat a la part de com dirigir youtubers i tema d'esdeveniments. I és interessant això que diu, perquè és veritat, és un registre diferent i és una proposta diferent. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres crec que hem de ser com un públic de dir jo sé el que escullo, sé el que m'agrada i sé el que m'aporta i el que no m'aporta.
És que tu imagina't,
clar,
una persona
això
que...
Clar, però pots fer tu,
jo
perquè
tinc 21 anys.
Clar.
Sí, això és veritat. En tema de nens, és veritat, s'hauria de buscar una manera de regular això perquè els nens petits no puguin veure segons home, quines coses.
I tant
a mi m'agradaria que els meus germans petits vegin vídeos que...
I tant que s'ha de regular...
porten coses negatives.
Entre altres coses, perquè ells saben manegar els ordinadors i saben trobar dreceres i saben com dissimular quan entres a l'habitació, molt millor que tu, perquè ells ja han nascut en aquesta època.
Completament.
Però deixeu-me que us digui una cosa. Per exemple, la televisió pot ser molt transgressora. El programa de Pedrerol és un programa transgressor que l'han de col·locar a la nit.
No.
Sí, perquè es diuen cosetes, la gent es crida, però ja va a la nit i té uns límits tot i anar a la nit.
Somos la gente del pueblo, la gente del bar.
Uh-huh. O el programa de Jorge Javier Vázquez. Però el que no pot ser és que els youtubers, a qualsevol hora del dia i a qualsevol moment, puguin ser accessibles per joves que vegin aquestes coses horribles que fan.
Però hi ha filtres, no, a YouTube? Tu pots... No.
Ara, últimament, s'han portat a terme algunes novetats dins de la plataforma que, segons els vídeos que facis, se't classifica en un color. Llavors, depenent del color que tinguis, tu cobres més o menys. I, depèn del color que tinguis, tu apareixes a la part de tendències o no.
Però a banda d'això, tu, com a pare, no tens com...
Hi ha la possibilitat. Evidentment. Vale. A l'hora de... Tu, quan configures una tablet o configures un ordinador, clar, tu, per internet, sí que pots intentar registrar algunes pàgines o algunes zones que els teus fills
això
no hi entren.
Però tu creus que no saben saltar-s'ho? Si han nascut en aquesta generació, saben més que tu, és el que us dic. Tu pots ficar els filtres que vulguis, però ells trobaran els contrafiltres.
Jo també estic amb tu, Albert, penso el mateix.
Però us ho diu un que és pare de nens de 20 anys i de 16.
I ens donen mil voltes tecnològicament.
Mil voltes a nosaltres, que encara anàvem amb la Olivetti quan teníem 20 i tants anys. És que, clar...
Però, Albert...
Los becarios la saben todas.
Edu, deixa'm parlar, sisplau. Llavors, tu creus que la solució seria que no fessin vídeos i ja està?
No, la solució seria que es reglés, com arreglen tots els mitjans de comunicació, i que hi hagués un accés limitat i molt controlat, i només a través de la demostració que ets major d'edat. I si no, no poder veure determinats vídeos. Insisteixo, no tots. Els vídeos on es diuen tacos, paraulotes, que són una mala influència pel jovent, on estàs veient jocs de vídeo, maten a gent, degollen altra, i a l'altre va rient, i al nen li va rient les gràcies, doncs això s'hauria d'arreglar sí o sí.
Això, sobretot, això, evidentment, i estic completament d'acord amb tu, Albert, però a nivell de paraulotes, també et diré que tu te'n vas al col·le i el meu germà, que en té 12, després nosaltres li fotem la bronca,
claro,
evidentment,
claro.
Però ell les paraulotes les fa, llavors
sí,
és com...
Sí, però no en un mitjà.
No,
és a dir,
però, clar,
no, a la tele i a la ràdio punt... no pots fer-ho, perquè si permets que ho facin a YouTube?
Però perquè fins a quin punt YouTube l'hem de considerar un mitjà convencional?
Home, entre altres coses, perquè una persona pot tenir 23 milions de seguidors.
Això sí, això
encara
sí.
Que sigui només per això.
I comença a ser un mitjà convencional en el moment en què està superant de carrer a la televisió.
A nivell
és una tendència que va creixent.
Sí, això és veritat.
Que les noves generacions no consumiran tele, sinó consumiran YouTube.
No, perdona, i en el moment que estem fent milionaris a persones que diuen tacos i que fan aquestes coses que estem dient nosaltres. Aquestes persones s'estan fent molt milionàries perquè els hi permetem que ho puguin fer. Per això dic que s'hauria d'arreglar. Però, en fi, són opinions diverses. El repautatge d'avui ha generat tertúlia, que és el que volíem.
Sí, guai, sí,
molt bé.
Pau,
molt
bé. Moltíssimes
gràcies. Molt content d'estar aquí amb vosaltres,
de
veritat.
I jo de tenir-te, perquè ja fa anys que treballem juntets,
sí,
també.
Una abraçada, Albert.
Gràcies, Pau Escobar. I gràcies també a Enriqueta. Buenos días, Enriqueta.
Muy buenos días, Albert.
Ya has visto cómo está la cosa, ¿eh?
Está.
Y ya llegan las comilonas, las fiestas. Estos días mucha gente, pues, ha notado esos primeros efectos. Pero hay que perder algunos kilos antes de que llegue la Navidad. ¿Cómo podemos conseguirlo, Enriqueta?
Claro que sí, no tenemos que esperar a que pasen las fiestas, empezar en enero, sino que ahora es la oportunidad de que podamos entrar en Navidad con 5 kilos menos, ¿eh? Si nos hace falta. Y lo vamos a conseguir, Albert, con el plan 1-2-3, fácil, porque además es que no son batidos, nos permite comer comida sin sustituirla, y vamos a perder esa grasa acumulada, vamos a bajar volumen, vamos a perder centímetros de cintura, no vamos a tener efecto rebote, y además el plan 1-2-3 con registro sanitario, Albert.
El plan 1-2-3, que además es apto para celíacos, diabéticos, deportistas, para cualquier edad, ya que no tiene efectos secundarios, y todo lo consigues en solo 3 semanas. Es sencillo, es rápido, Enriqueta.
Muy sencillo. Mira, la primera semana podemos perder 3 kilos, porque eliminamos toxinas y bajamos volumen con los sobres sabor a piña.
Uh-huh.
La segunda semana renovamos la flora con los sobres de fibra sabor naranja y conseguimos ya ver un vientre más plano. Y la tercera semana son las cápsulas, que son saciantes, que nos van a captar y eliminar la grasa. Y podemos perder 2 kilos más.
Muy bien, y controlas los niveles de azúcar, colesterol, grasa corporal y te puedes llevar gratis este plan 1, 2, 3 que te permite perder esos 7 kilos en 3 semanitas. Lo puedes tener gratis si compras la balanza de dietista que te analiza, que te dice cuántas calorías puedes comer al día, llamando al 93-249-2300. 93-249-2300. Es que es un ofertón.
Es un ofertón, esta balanza es fantástica, es maravillosa, nos ayuda a controlar nuestros niveles del cuerpo, ¿eh? Y con esa balanza te llevas el plan 1, 2, 3 totalmente gratis, pero los oyentes de Radio Estel, las 30 primeras llamadas al 93-249-2300, les voy a poner gratis nuestro té de hierbas naturales detox. El plan 1, 2, 3 lo puedes tener mañana mismo en tu casa sin gastos de envío para que me empieces ya a perder y a bajar más de 2 tallas antes de las Navidades. Así que llama, infórmate, el teléfono 93-249-2300.
93-249-2300, plan 1, 2, 3, en solo 3 semanas, adiós a los kilos, con registro sanitario y las 30 primeras llamadas que tienen gratis este té detox, ¿eh? Las 30 primeras, 93-249-2300, 93-249-2300. Enriqueta, que tengas una muy buena semana.
Igualmente, un besito muy grande, hasta mañana.
Hasta mañana, Enriqueta.
Adeu.
I nosaltres repassarem ara què és el que ha passat aquests dies a la televisió. És la nostra secció de la tele a la ràdio.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. La tele a la ràdio.
Sí, Sant Pedro, a la Kira també la saludem. Hem de dir que han estat dies estranys perquè, clar, quan és festa, les cadenes de televisió canvien les programacions, oi?
Sí, aquest cap de setmana ha estat un cacau.
Un cacau perquè, per exemple, divendres no vam tenir La Voz.
Ni tu, cara me suena.
Ni La Voz ni tu, cara me suena. Com era festiu, aquestes dues grans cadenes van decidir no apostar pels seus programes estrella des divendres. I Telecinco es van portar la nit amb el concert d'Alejandro Sanz amb un acceptable 13,6%.
Oh, va estar genial, jo el vaig veure, eh?
És que Alejandro Sanz, és un què vam fer con ell?
Home, i Alejandro Sanz amb un munt de convidats sobre l'escenari, sí. Moltíssima gent veient aquell concert que estava molt ben realitzat, amb un so a vegades una mica fluixet, s'ha de dir, la veu estava fluixeta.
Sí, això sí que era veritat.
Però em va agradar molt, no sé a vosaltres, a mi em va encantar.
Jo vaig decantar-me per tocar Me Suena, tot i que vam fer un popurrí de les millors actuacions de la història.
Sí, en tocar Me Suena, amb aquest popurrí que tu dius, vam fer només un 11%, va caure. Al revés que la setmana passada, va fer un change.
Això divendres, eh? Divendres
sí, llavors...
va guanyar Alejandro Sanz, eh?
Dissabte, Los Milagros del Cielo, la pel·lícula que va fer Antena 3, va guanyar amb un 12,7 frente al Sábado de Luz, que va fer un 12,4 amb Santiago Segura, Ada Colau... I algú més.
És que va tenir xitxa, el Deluxe.
Sí, sí, sí.
Va ser entretingut.
Ara parlarem de Santiago Segura.
Sí, no? Perquè sí. Dius que...
Que pesa, amiguete.
Dius que va perdre contra la pel·lícula,
contra
no?
La pel·lícula. Tampoc no es van quedar molt allunyats, però va guanyar la pel·lícula d'Antena 3, el peliculón.
Jo el que vaig veure és que a Santiago Segura li feien un test d'intel·ligència.
Sí,
sí, sí, sí, sí, lo traigo, Albert, lo traigo para comentarlo.
La psicòloga ella, que no sé d'on sacar el título... Pero me hicieron un test de inteligencia.
No, pero salió muy bien parado, ¿eh?
Sí.
Salió bien tengo un amigo que es un pesado, que siempre me está diciendo... Pero nunca me lo he hecho.
Bueno, chicos, como siempre os adelantáis, dejadme acabar con las audiencias de ayer y ahora seguimos con Santiago Segura, ¿vale?
Muy bien.
Pues
venga, diumenge ahí, la nit se la van portar lo mejor por ella, que va ser... va fer un 12,2. La pel·lícula se llama Lo mejor por ella.
12,2 tampoc és molt, eh?
No.
I va ser és que, Albert, últimament les audiències estan molt repartides i ningú despunta.
Perquè no, YouTube s'ho està menjant tot. Ja ho estàvem comentant abans amb el Pau.
YouTube.
I, bueno, el Chester d'ahir, Jordi Cruz i Edurne Passavan, va fer un 9,2. Va pujar.
Què destaques de Jordi Cruz? Perquè he vist que hi havia bastantes decles interessants en aquest programa, segons les revistes televisives.
Sí, doncs ahir el cuiner, que si no sabíeu, acaba de rebre la tercera estrella Michelin, va treure el seu punt més tendre, parlant de que petit sempre buscava el carinyo, buscava l'afecte de tothom.
De fet, va dir que...
Però molt trist i molt bonic.
Sí, va estar com apagadot, no? Esperaves un Jordi Cruz amb una infantesa perfecta i resulta que no, Laura? Que és una persona que no ha tingut molt carinyo per part del pare, segons s'entenia, no?
Efectivament. Com tu comentes, se li notava que no havia tingut una infantesa molt normal i clar, tots necessitem l'afecte dels pares. Es veu que va tenir un pare bastant estricte i que era poc sentimental o poc donat a expressar les seves emocions, no? I això jo crec que li ha passat factura.
Jordi Cruz és molt bo, eh? Jo el conec quan tenia el restaurant a Berga, que vaig anar amb el meu amic Jaume Fígols, que em va convidar. Encara no era una persona televisiva, però ja tenia una estrella Michelin i realment el tio és boníssim. Vaja, jo, de tots els que he anat amb estrella, és el millor, amb diferència, Jordi Cruz, eh? Ara, un tio guapet, simpàtic, agradable en aquell moment. Ara, després de l'èxit de la tele, no ho sé com és en el cos a cos, perquè no l'he tornat a veure. Però sí que és un tio que s'ho ha currat. I, home, ens sorprèn en aquesta entrevista trobar un Jordi Cruz on vostè, Risto, li va saber tocar la tecla. Sí, perquè s'ha de saber fer, Risto Mejides, tú o bien usted.
Bueno, estuvimos ahí de tú a tú, porque al final este chaval se fija en mí a la hora de valorar la comida.
Sí, no. Es una mica...
Hablamos parecido.
Sí, no, decían que era el Risto de la cocina, de la gastronomía.
Però jo a Risto li reconec coses, no? A vegades treu l'ànima de la gent, no? I altres vegades es passa de frenada, però en el cas de Jordi Cruz crec que va fer una gran entrevista. Després
jo també crec que aquest personatge, el Jordi Cruz, li cau bé a Risto.
Clar, això es nota molt, i de fet el Risto a les seves xarxes va publicar ahir que anunciant, o sigui, va fer com una mena de vídeo previ del programa que seria, i va dir que era el millor que li havia sortit. O sigui, ell mateix va reconèixer que les entrevistes li havien anat molt bé.
Salió una entrevista perfecta. També
perquè vostè, Risto, va molt a la BAC amb la seva parella.
Claro.
Bueno,
per cert ha sortit despulladeta, eh?
Sí.
Oi que sí, Laura?
Sí,
ara,
sí.
Ara ha sigut notícia perquè no sé, la lluna de mel de no sé on està despullada.
Estan a Tailàndia i sí, ja s'ha fet un parell de fotos.
Una piscina, no? Estàvamos sí. Ahí. Bueno, porque estuve todo el día subiendo escaleras, entonces quería lucir un poco, pues, ya. Palmito.
Ya.
Pero siempre entra en la piscina con camiseta, todo hay que decirlo, ¿eh? En serio, ¿eh?
Bueno, porque no me gusta mojarme el pecho.
Sí. Zona M necesita usted. Sí. Cuando venga Diego...
Zona...
Nuestro Diego Díaz se lo puede decir. Necesita zona M, ¿verdad, Diego?
Exactamente. Buenos días.
Hola, Diego.
Necesitas zona M.
Ahí está.
Eso es bueno para la zona abdominal.
Muy bien, para el Michelin.
Lo tendré en cuenca.
Molt bé. Anem, doncs, després de repassades les audiències, a escoltar alguns moments que has triat, Sergi San Pedro, d'aquests dies.
Sí, com avançàvem abans, Santiago Segura va anar a que dissabte al Deluxe. Li van fer un test d'intel·ligència i abans de saber el seu coeficient, mireu la pollita que li va soltar al Quico Hernández. Que el Quico Hernández va sortir fa un temps com superdotat, eh?
Soy superdotado y de inteligencia también, claro.
Claro que sí, Kiko. Déjame escucharlo.
Coeficiente, ¿no? ¿Se dice?
Cociente.
Cociente de inteligencia de Santiago Segura. A ver,
los superdotados, por ejemplo, más cuando está... Jimmy seguro que ha sido un tipo con problemas, porque nadie le entiende.
Sí, que no, tú ves aquí con Hernández con problemas.
Hombre, pero si ser superdotado y acabar en un programa comentando cuántos perritos se come Terelu en Nueva York, me parece también un poco absurdo, ¿no?
¿Eso ha sido una puñalada? ¿Qué ha sido
eso? No ha sido una puñalada, es que me ha parecido feísimo. Es que de verdad le he visto y digo, ¿qué más le da cuántos perritos se come, pobre mujer, como con las porras? Yo es que tu hermana, de verdad, cada vez que se come algo, disfruto.
¡Claro!
Me parece impecable, ¿eh? A mí me hace mucha gracia.
Terelu comiendo Frankfurt.
Yo estoy de acuerdo, claro. Santiago.
A ver, el tal de veu en el que es demostra que Santiago Segura es superdotat. El tenim, ¿eh?
O sea, sí, anem a
mellar. 143, ¿a qué, amiguete?
Som-hi.
El cociente intelectual de Santiago Segura.
Don Santiago Segura.
Me iría contento si no fuera porque es lo mismo que Aramis Fusté sacó.
No,
de todos los que ha pasado por aquí, el que más, ¿no?
El que más.
143.
Pero
eso qué significa.
Pues que solo ha fallado dos.
Bueno,
doncs sí.
Saqué lo mismo que Aramis.
No, sacó más que Aramis.
Oye, pobre Aramis, ¿no?
Sí. Aramis.
Us dic una cosa, això, la gent que està acostumada a fer aquello, los pasatiempos, té molt avantatge perquè els tests d'aquests dels quocients d'intel·ligència van molt per aquest sentit. Seguir fileres, trobar sí, la lògica no, de sumes no sé si i restes...
És que podríem, de fet, no és broma, podríem fer un debat sobre això perquè jo sóc de les que no creu només en aquest tipus de test que mesuren la intel·ligència total d'una persona, sí. Saps?
Jo un cop vaig fer un i no em van poder donar el resultat perquè deien que em vaig contradir.
Et vas contradir en moltes coses,
sí,
no?
Sí, no sé.
Te creemos.
Molt bé.
No me sorprende, Edu, no.
Més cosetes. També
perdona?
Va parlar
d'engreixar-se
i no engreixar-se Santiago Segura sí, i Jorge Javier Vázquez, oi?
A part de parlar del test d'intel·ligència...
Ara, mirete, yo como helado, desecho.
Ya, ¿ves? Ya me quita el corte. Vamos a escucharlo. No me lo pises, Edu.
Oye, Santiago, ¿es verdad que para engordar, perdóname, que para engordar tomas pan con aceite a todas horas? Lo he leído hoy, que para engordar coges el peso de Torrente.
No, la verdad es que no. Si alguien quiere engordar como Torrente, lo mejor es el helado. O sea, lo metes en el microondas y te lo bebes.
Ay, qué... Claro que sí, amiguete, pues metes el helado en el microondas, lo deshaces y te lo bebes.
Yo no lo entiendo, ¿Com aguanta aquest canvi de físic tantes vegades?
Ja no aguanta més,
És molt perillós, això.
Jo sí, tinc una, bueno, no una amistat, però molt, sí, sí conec a Santiago Segura i ja va dir que no ho tornava a fer. Fixeu-vos que els últims Torrentes ja són prims.
No m'estranya.
Sí, no,
és que és normal.
Que l'última pel·lícula, com todos sabeu, Torrente Delgado.
Claro que sí.
¿Y qué va a dar? ¿Me invento algo, verdad, Santiago?
Claro.
¿Va a hacer peli nueva o no? Porque hace mucho que no hace.
Bueno, siempre hemos dicho que lo que diga la gente.
Bueno, Santiago, vamos a hacer peli nueva, depende de cómo vayamos. Si hacemos alguna película taquillera que no sea Torrente, pues no, pero es que no hacemos ninguna que no sea taquillera. Por lo tanto, necesitamos hacer mi personaje.
Claro que sí, amiguete.
Ara,
es surrealista, estaba hablando Torrente de Santiago Segura.
D'aquí poc, el Santiago Segura ha anunciat també a les seves xarxes que treu nova pel·lícula. Estarem
Hola,
pendents.
Os traje yo un pequeño tráiler que salía Cristina Pedroche.
Sí, sí.
No os acordáis nunca de nada.
Que sí, que sí. Estoy recordando a los oyentes que saca nueva película. Estás muy susceptible, Sergi, hoy,
Es que no
estás muy quisquilloso,
Sergi. Pero muchísimo, ¿eh?
Claro, es que claro.
Por Dios.
Está nervioso porque he venido yo y...
Claro, es que está mi amigo Pau aquí.
Recuerda el pasado y...
Y está de lunes, que si me pisas los cortes, que si eso ya lo traje yo.
Que si recuerdo la película ya lo dije la semana pasada. Bueno.
Estás de lunes, Sergi.
Yo haría un ERE.
Estoy en un lunes raro, es que ha sido puente.
Haría un ERE en producción.
A ver, nuestro claro. Diego Díez, ¿le puede dar algo para que esté un poquito más tranquilo o más calmado?
Por favor.
Polen o algo, no sé.
¿Le puede dar algo?
¿Diego?
Sí, bueno, estaba pensando que el extracto de curcumina le vendría ideal.
No, hombre, no, que eso le duerme.
Eso le duerme, hombre.
No, pero le tranquiliza y
algo,
luego
pero
ya
no, pero,
pues...
Pero algo para venirme más arriba aún, vamos.
Se lo
preguntaremos al auténtico Diego Díez que
sí,
viene
maca,
mañana.
Te tienes que tomar extracto de maca.
No, eso mañana que le cuente Diego Díez. Mire, mañana se lo pregunta al auténtico. Pregúnteselo mañana al auténtico Diego Díez. ¿Para qué sirve? En fin.
Y abans d'acabar, deixa'm dir ràpidament que per anar obrint boca d'Operació Triunfo d'aquesta nit,
sí.
Explica que aquest dissabte passat els nois van sortir al carrer per primera vegada a firmar una recopilació de les millors actuacions i ho van petar. A Madrid 3.000 fans, a Barcelona i València 2.000, o sigui, feia molt de temps que no hi havia aquest fenomen fan per un programa de televisió i que sigui amb Operació Triunfo.
Oye, perdona, y yo soy Iván de Gran Hermano 1
sí.
Y 2000 es una chumiada. Porque cuando salíamos nosotros eran cientos de miles, ¿eh? Y si no puedes consultarlo, ya que habláis tanto de YouTube, lo puedes consultar en YouTube, ¿eh?
Por cierto,
cientos de miles, ¿no?
Claro,
no,
Iván, pero,
no 2000,
pero
no 2000.
En tu época las audiencias eran mucho más grandes porque había menor oferta.
Hombre, a ver, 2000, los he llenado yo con Cruz haciendo sábanas con chinchetas, ¿eh? 2000. En Radio Hospitalet.
I qui ha tornat a rebre molt, ara parlant-te, és el jurat, perquè la Mònica Naranjo va alabar aquest gran èxit que està tornant a tenir Operació Triunfo després de tant de temps que feia que no havia acabat de funcionar, i la gent a les xarxes li ha fotut canya dient que a ver si os ponéis las pilas el jurado y estáis un poco al nivel haciendo valoraciones más potentes, ¿eh? O sigui, sí. Que seguim amb el conflicte aquest de que el jurat aquesta edició no està gaire a l'alçada, ¿eh?
Molt bé. Nois, escolta, avui a les 20 hores... Què fareu? Ja que estem a la tele i a la ràdio?
Veure't a tu, no? Avui és dia de l'ESAN.
Avui poseu la 2 al rondo, però claro. Per la TDT, perquè okay. si no es veu. S'ha de veure per la TDT.
Què tens avui, Albert, preparat?
El rondo, no. Avui tenim cosa xula. Avui sí. Ve Javi Clemente, avui Julio Salinas.
Ah, molt bé.
Ahí estaremos, ¿no? Pues sí, hablando pues, del Atleti de Bilbao.
A mí, Albert, em fa molta gràcia quan aneu a bambalines.
Con darrere. Julio Salinas, que es un crack.
Hoy vienes, Julio, ¿eh? Al rollo.
Hoy, sí, claro. Ahí vamos, ¿no? Vamos a hablar un poco del Barça, de todas las cosas que están pasando en el fútbol, ¿no?
Salinas es buenísimo.
Sí, pues usted Clemente lo llevó a Mundial sin haber jugado apenas.
Yo lo hubiese dado el Balón de Oro.
Y tanto. Doncs avui no us ho perdeu, eh? El Rondo, perdoneu la...
No, no.
Menos mal que no me puso de central, ¿no?
Et veurem, Albert.
Vinga, escolta, savis consells, escoltem bons consells i tornem amb Marta González Peláez, la nostra professora de Protocol i Relacions Institucionals i els bons models.
Soc l'Ariadna Serres, sòcia directora del despatx d'advocats de referència Ariadna Serres i Abogados, especialistes en dret bancari i hipotecari. Fa molts anys que tinc el compromís professional de resoldre els vostres dubtes per tot allò que us pugui preocupar, sobretot relacionat amb el tema de la hipoteca. Per la meva experiència, tinc el coneixement que encara sou molts els que no heu revisat aquests rebuts. Per això mateix us espero personalment i de manera gratuïta per revisar-los.
Per demanar hora, truca al 93 157 51 12. 93 157 51 12. Ariadna Serra, Advocats. Estan a Rambla Catalunya.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Soc l'Ariadna Serres, sòcia directora del despatx d'advocats de referència Ariadna Serres i Abogados, especialistes en dret bancari i hipotecari. Fa molts anys que tinc el compromís professional de resoldre els vostres dubtes per tot allò que us pugui preocupar, sobretot relacionat amb el tema de la hipoteca. Per la meva experiència, tinc el coneixement que encara sou molts els que no heu revisat aquests rebuts. Per això mateix us espero personalment i de manera gratuïta per revisar-los.
Per demanar hora, truca al 93 157 51 12. 93 157 51 12. Ariadna Serra, Advocats. Estan a Rambla Catalunya 69, principal, Barcelona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Així sona Salve Regina, el nou disc de l'Escolania de Montserrat, en record i homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement. 7 peces compostes pel monjo que va dirigir l'Escolania durant mig segle, amb la col·laboració de la Capella de Música de Montserrat, fruit també del mestratge del pare Ireneu Segarra. Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, el nou disc de l'Escolania de Montserrat. Nadal, i com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal.
Per falta d'abriguet.
Per Nadal, Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Un dels moments més esperats de la setmana és quan parlem amb Marta González Peláez. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Albert, i hola, bon dia a tothom.
Professora de Protocol, Relacions Institucionals... És el moment en el que nosaltres ens relaxem,
sí,
et deixem parlar, perquè tu ets aquí la gran protagonista i avui ens has d'explicar com fer regals, com fer un bon regal, oi que sí?
Sí, perquè estem en època de regals. Home, de fet, no hauria d'haver-hi un motiu així molt important per fer un regal, perquè a vegades el regal és més emocional que altra cosa, no? Però, bueno, pensem que en Nadal ens en recordem més de la gent, ens reunim, i llavors aquesta reunió fa que, bueno, que te'n recordes aquesta persona, que li agrada aquestes coses, i aquesta cosa o aquesta altra cosa, i tu li compres. Perquè fer un regal és una feina, no és anar i comprar qualsevol cosa.
És molt difícil. És molt difícil. Jo t'ho dic perquè jo sóc l'encarregat de la meva família de Nadal, d'anar a comprar el regal de tothom.
Però d'anar a comprar, a demanar-lo.
Sí. Tot el món
sé. Demanar-lo, sí, no, perquè es demana Papà Noel o els Reis, o Papà Noel i els Reis.
Però és difícil fer la carta i demanar-ho, clar.
Això mateix,
sí.
Avui és l'aniversari de la mare del Sergi San Pedro, no?
Felicitats, mama!
Felicitats,
que de fet ha portat una tarta de poma.
Que encara no l'he provat, però
l'aprovaré. Deixem a la Marta avançar, eh? Felicitem a la mare del Sergi.
Saps què passa? Que hi ha gent que diu, bueno, compro això i que si no li agrada, que ho torni. No, això no és regalar. Això és fer un tràmit burocràtic de dir, regalo això i ja... No, perquè el regal ha de portar la teva impronta. O sigui, la gent s'ha de recordar de tu. S'ha de recordar que això li vas regalar tu.
Depèn del cunyat que sigui, no?
Home, clar, estem parlant en termes normals, no? Això mateix, que la gent que cau bé i que tu li caus bé, no?
Sí.
O sigui, és mutu. Però, perquè, clar, el regal no s'hauria mai de tornar. O de regalar.
Has escoltat, Albert?
Sí, ja ho sé que no s'ha de fer, però l'altre dia jo us explicava a la taula, Kira, que jo sóc de regalar coses que no m'agraden. I sé que està mal fet, eh? Però abans de deixar-ho allà...
Clar.
No sé. A mi no em surt dir-li a una persona que no m'agrada, no em surt.
No, home,
o que ja
si no t'agrada molt... Bueno, si ho tens, per exemple, una sortida airosa, és dir, escolta, mira, m'ha regalat això i tinc una altra, no? Clar, no has de mostrar-ho, perquè si no ho tens, llavors seria...
És que em sap greu.
Mentida, no?
Pel que tu dius, perquè la gent no m'ha hagut d'anar a comprar-lo, o ha hagut de demanar-lo, o ha hagut... No ho sé,
clar,
i te'l donen i em sap greu.
Ja, però si, imagina't que després tu això ho regales a una persona, i això és l'efecte bumerang. És a dir, que moltes vegades t'arriba a tu, perquè si ho regales amb una xarxa propera a tu...
No, ho has de regalar a una altra xarxa que no et pugui rebotar, clar.
Clar, potser un dia t'arriba a tu perquè aquest regal no li agrada a ningú, i llavors tothom ho va re-regalant. I això, clar, seria molt lleig, no? Perquè dius, escolta, si això ho vaig regalar jo. I, a més, si no t'agrada, home, doncs pots dir, doncs ho tinc repetit, mira, m'agradaria més una altra cosa, si no et sap greu. Clar, depèn del grau de la confiança que tu tinguis amb la persona. Però és millor que li diguis, perquè li pots ferir a aquesta persona. I a mi jo penso que quan tu fas un regal, si ho has pensat, perquè clar, potser no ho han pensat, han comprat el que sigui, no? Però si tu has pensat que pot ser un regal doncs, que li pot agradar a aquesta persona i resulta que no, el millor, abans de fer un regal, és assabentar-te de les coses que li agraden, de les aficions que té aquesta persona. Per exemple, doncs, el que li agrada, doncs, potser li agrada els vins, li agrada fer col·lecció d'alguna cosa que... encara que tingui moltes, li regales i els col·leccionistes, encara que sigui una cosa lletja, si fa col·lecció d'una cosa determinada, els hi dona igual, perquè és una col·lecció i llavors han de tenir de tot. I això sempre és una sortida i és una manera doncs, de quedar bé i de complir amb aquesta emoció, perquè li compleix les dues emocions, de fer el regal i, a més, de que, com que fa col·lecció, li agrada, no? I això, doncs, és interessant.
Molt bé, Marta. Aleshores, una coseta. Hi ha diferents ocasions en les que s'ha de fer un regal. Parlem de celebracions, de successos, d'esdeveniments i d'agraïments. Quin tipus de regal per cada cas? Comencem amb celebracions.
Les celebracions, bueno, doncs un aniversari, un Nadal, un casament, un naixement d'un bebè, o qualsevol altre aconteixement de celebració. Un nen, per exemple, un nen que la família religiosa que faci la comunió, que faci qualsevol altra, la confirmació, són moments que la gent regala, no? Un casament, evidentment. I també, a vegades, a l'enterrament, perquè quan una persona mor, el fem un regal, normalment són flors.
Normalment són florals, sí, normalment són rams, oi?
Són rams de flors, o una corona de flors, o un coixí de flors, però també és un regal, és recordar-te d'aquella persona. Enviar-li doncs, el teu sentiment en forma de flors, no? Perquè les flors sempre són doncs, un llenguatge, també un dia parlem d'això, un llenguatge, una comunicació, i a més, doncs, les flors sembla que acompanyen, no? És una cosa cultural.
Perfecte. Després tindríem els successos, no? L'han operat a un familiar o a un amic i vas a l'hospital a veure'l, no?
Això mateix. Imagina't que una persona doncs, té una operació o té un petit accident que l'han d'operar o que ha tingut... Doncs tu vas a veure'l i portes un regal. Doncs potser si està a l'hospital, un llibre és una cosa bastant interessant. Un llibre, perquè clar, l'iPad... l'e-book, si no té un iPad per poder-ho llegir o no té un e-book, ell, pues, a més, sembla com que és una cosa més freda, no? Almenys per la nostra generació.
Totalment.
No tens alguna cosa física. El regal sempre ha de ser alguna més físic, no?
Aquí et porten bombons i coses així,
sí,
normalment,
clar,
no?
Sí, clar. Si portes plantes,
flors,
no, plantes no? No, perquè les plantes mengen l'oxigen de l'habitació.
L'habitació, sí.
Ha de ser pues, un,
sí.
Tot el que sigui tallat. Plantes tallades o flors tallades, que es puguin posar en un florero i ja està.
Molt bé. Escolta, s'incorpora l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna, també.
Molt bon dia.
Després tenim esdeveniments.
Sí. Esdeveniments...
Doncs, quan has estat pare, no? O no ho sé, o mare.
Pare, quan has assolit, per exemple, un lloc de feina important que t'ha costat, que has tingut que fer una oposició, per exemple, les oposicions que a funcionari de la Generalitat, doncs molta gent li costa, perquè porta anys estudiant, i quan això assoleix això, un doctorat, una graduació, tot això són regals que es poden fer. Complir certs anys en una empresa també és un regal. Tu pots fer-ho des de l'empresa o des del teu despatx, o potser tens un grup de persones. Tot això són moments per fer,
un regal. I també agraïments, no?
Agraïments.
Quan has fet un favor a algú o quan has ajudat algú.
Això mateix. Molta gent que et fa... Doncs, hi ha gent que et fa un favor gran, i que dius, escolta, com t'ho puc pagar, no? És el primer que tu dius, i diu, no, escolta, no paguis res. Doncs no li pagues amb diners... però li fas un regal. Un regal, llavors sí que ha de ser un regal que tingui algú que es porti algú teu i que li agradi, i que ho tingui present pues, sempre, no? I que digui, mira, això, jo vaig fer aquest favor, però em van fer aquest regal. És veritat que de vegades és difícil. No és una qüestió a vegades de diners, perquè no són diners, sinó que més aviat és una part emocional que de diners. Per exemple, els orientals miren més que sigui algo emocional i que estigui molt ben embolicat, molt ben embolicat, perquè
l'embolcall és important.
Però t'ho han d'embolicar, no?
Sí.
Millor que t'emboliquin que embolicar-ho tu.
Sí, però bueno...
Jo faig caramels quan embolico un regal.
Clar,
sí, sí, no, jo també.
Hi ha gent que moltes vegades a mi em fa patir, perquè està embolicant i dius, escolta'm, a vegades jo dic, escolta, deixa'm que ja t'ho faig jo, si vols. Perquè...
Ja, Marta, però hi ha un detall. Quan a mi em donen un regal que jo sé que ho han embolicat,
sí,
em penso que ho han comprat a internet. A baix preu.
Clar. Això és...
Què val pensar?
En Amazon.
Una pregunta, t'ho emboliquen quan ho compres per internet?
No.
I pues ja està.
Clar, per això. Ho treuen de la caixa, ho emboliquen ells.
Fes una cosa, deixes la caixa i emboliques la caixa.
Però què mal pensat? Està pensant on han anat a comprar el regal. Què més dones?
No, perquè... I si és roba, em penso que té tara. que porta perquè... alguna tara.
Ostres, sí, Edu, però eres, oh, muy, eres
molt passat, eh?
Sí. Això és molt rebuscat.
O sigui, en canvi, si li emboliquen a la botiga, aleshores ja no pensa res. I ja diu, ah, mira, clar.
Saps, em sembla que l'Edu és una mica d'allò, creen ladrón que tots són de su condició, eh?
Escolta'm, sí, sí. I no sempre és així. A mi, a vegades, no m'agrada que sàpiguen que he anat a determinada botiga i ho embolico igualment i no ho he comprat per internet.
Clar, la teva marca... Eh?
És veritat que queda una mica nyap, però jo prefereixo fer embolcall nosaltres per comprar el paper que t'agradi i per fer-ho maco, no ho sé, no? Aquest paper típic de la botiga.
I després poses una tarja teva i ja està, és un regal teu.
Sempre tarja, recomanes?
Sí, jo sempre tarja, la tarja sempre que sigui, sí, sempre queda...
Amb dedicatòria?
Amb dedicatòria, sí. Una petita frase, res.
Claro, es que Edu me está mirando con cara de ¿pero tú pones la tarjeta? Y yo, no.
No, es que...
No, es que yo nunca... No estoy acostumbrado a hacer estas cosas.
¿Y sí. cómo es fa, Marta? ¿S'enganxa la tarja com?
La tarja s'enganxa, es posa... Si hi ha el paquet, porta ja el, saps, el doble el paper que s'uneix una part amb l'altra i queda una part que...
Són duplec.
El duplec, poses allà enmig, la poses allà una mica, amb una miqueta de celo per darrere enganxat, i després aquesta tarja, si hi ha una dedicatòria, el que s'ha de fer és, si el regal ho permet, evidentment, és enganxar-la a la darrere. Per exemple, imagina't que és un quadre, no? Davant un quadre, i llavors et dona una tarja, i llavors a darrere la part de darrere del quadre enganxes aquesta tarja, perquè saps qui t'ho ha regalat, i amb aquella frase que sempre la recordaràs, encara que estigui darrere, sempre està amb l'objecte. O qualsevol altre. Evidentment, si et regalen una ampolla de vi, el que fas ara, doncs fas una foto amb la tarja i la guardes, la foto aquesta.
Que xulo, no? Que xulo.
L'ampolla de vi... Home, hi ha gent que guarda les ampolles de vi buides, eh? Fa col·lecció, també.
Sí, sí. Eh? Escolta, per cert, estem en època de regals, per tant, el proper dilluns fem la segona part, però no vull que marxis, Marta, perquè m'interessa molt la teva opinió quan ara l'Anna ens expliqui curiositats.
Molt bé.
D'acord?
D'acord.
Marconta Comunicació, eh? Si voleu organitzar qualsevol esdeveniment, us asseguro que amb la Marta González Peláez, professora de Protocol i Relacions Institucionals, no falleu mai. Marconta Comunicació. Allà la trobeu. Arriba el moment en el que l'Anna Bautista ens explica curiositats de tota mena en el Sabies què?
Sabies què?
I veurem, Anna, sobre què ens parles en primer terme.
Tecnologia.
Sembla ser que els escàners de retina o les empremtes digitals per identificar un individu podrien tenir els dies comptats. La contrasenya del futur podria ser el cor.
El
corazón de cada uno de nosotros. Un equip de científics de la Universitat de Buffalo, als Estats Units, ha desenvolupat una eina de seguretat definitiva, un sistema biomètric que analitza les dimensions del cor per desbloquejar el telèfon o iniciar sessió en un ordinador. Aquests científics han creat un sistema que utilitza un radar anomenat Doppler de baix nivell per identificar la forma única i el tamany del cor d'una persona. Amb aquest sistema només hauríem d'acostar-nos per desbloquejar el dispositiu i allunyar-nos per tornar-lo a bloquejar.
Però escolta, estàs mirant una pel·lícula i t'agafa una taquicàrdia i se't fica allò a velocitat ràpida, no?
Això sí que ja no sé si obrir... tindran en compte aquestes coses,
o
no? Es
podria obrir la porta del pàrquing, també. No?
Clar, sí, sí, sí.
Home, estaria bé, eh?
Amb el cor, no?
Amb el cor.
Fixa't, jo havia sentit a parlar, bueno, i és una realitat, les empremtes digitals, no? Sí. Però el cor, déu-n'hi-do, eh?
Sí, no sé.
Sí, sembla ser que les contrasenyes alfanumèriques que molts fem servir encara semblen estar passant de moda i la seguretat biomètrica sembla alçar-se com el camí a seguir en el futur. Des d'un sistema d'identificació basat en l'olor corporal fins a l'escaneig de les venes, el nostre cos està ple de marcadors únics que poden ser aprofitats com un codi d'accés personalitzat.
Anna, m'estàs dient que el futur amb la nostra olor...
Sí, o sigui,
a mi això em fa molta por.
Amb els mitjons que parlàveu abans, sí. Dels peus que parlàveu abans, imagineu-vos el que podrien arribar.
Però a veure...
Black Mirror, eh?
Però si venimos del gimnasio sudando también, no lo entiendo esto.
Es que yo no soy la científica, pero... supongo que tenéis en cuenta todas estas cosas.
Molt bé, tenim més curiositats a veure sobre què són.
Vinga. Vamos.
Venga, vamos.
Venga.
Gastronomia.
Gastronomia.
Quin va ser el primer restaurant del món conegut com a restaurant? Veniu...
No.
Deia, veniu a mi, homes d'estómac cansat, i jo us restauraré. Corria l'any 1765, quan aquest cartell penjava a la Rue de Poules de París. Perdoneu per la meva pronunciació.
Que ho digui la Marta.
Francesa.
Serà de Poil, no?
De Poil. De Poil. S'escriu sí. Poules.
Poules.
Que ho digui la Marta González Peláez, que ella és una experta.
Vinga, vinga.
És que no ho tinc aquí. Aviam, aviam. Ah, sí.
Acosteu-li.
De Poile, sí. De Poile de Paris. Sí.
Vale, aquí està. La... De Poile de Paris.
De Paris, de Paris, eh?
A la Ville...
Anunciant...
1765, eh? Primer restaurant, eh?
Sí, aquest cartell anunciant, anunciava els viandants que en aquell establiment se servien bons àpats i bons vins. No se sap quin era el nom real d'aquest local, però sí se sap que d'ell hem heretat la denominació de restaurant per referir-nos a aquests establiments. El restaurant més antic que encara continua obert, segons el llibre Guinness, és el local Sobrino Botín, que es troba a Madrid. Es va inaugurar l'any 1725 com a posada i per la seva cuina va passar l'any 1765 un fregaplats que potser us soni. Es deia Francisco de Goya.
Ostres.
Goya fregaplats.
Fregant plats.
Però fixa't, Marta, que tu ets una persona que té grans coneixements d'història. Estem parlant de l'any 1725, que fa molt. Però on pensa, ostres, els restaurants igual tenies la idea de que eren més antics fins i tot, oi?
No, abans d'això eren les cases de posades, de postes, on passaven els carruatges que feien els llargs recorreguts o els cavallers que anaven a cavall, repostaven els cavalls, repostaven cavalls, canviaven cavall i, a més, pues, sopaven o dinaven en pla, un altre pla diferent al que és el...
Com a restaurant.
Casolà, no? Com a restaurant. Una casa... No. Que no,
mateix, una casa de dinars. Diguéssim.
Aquí, la màxima autoritat, si parlem de restauració, és la Marta, que, a més, pertany a una associació molt important, no, Marta?
Sí, l'Associació de Santa Marta, de Restauració de Barcelona.
Que ets tu?
No.
Ah. No, però explica què feu, perquè jo vaig anar un any i la veritat és que va ser fantàstic.
Tu vas imposat confrara.
Sí, sí, sí.
Sí, és una associació que es dedica... des del 1434, ostres, ininterrompudament... primer era una mica... Feia la tasca de gremi, de restauració, i després va esdevenir gremi més ajut social. Llavors el que fem és ajut social.
Ajut social, sí. És una tasca fantàstica la que
sí,
fan
ara,
aquí.
Ara per Nadal fem el dinar de Nadal, ja que em deixes, aprofito per dir-ho.
Clar, digue-ho.
Amb les monges de la Santa Teresa de Calcuta, la gent que va a menjar allà, el dia de Nadal, el dia 24, fem un dinar que ho paguem tots nosaltres, l'associació, i a més ho servim nosaltres. Ho fem tots nosaltres.
Jo, escolta,
per més de 1.000 persones, eh?
Sí, sí, feu una tasca sensacional i jo, per mi va ser un honor ser cofrara i de veritat que vaja, tota l'ajuda necessària i totes les vegades que s'hagi de dir des d'aquí ho farem. Que hem acabat ja el programa, Ana Bautista, moltes gràcies.
A vosaltres,
gràcies,
adéu.
Marta, Pau, gràcies. Kira, Sergi,
gràcies, Albert. Adéu.
Laura, Jordi, el David, que està malaltó, que torna a estar malaltó, des d'aquí un petó molt fort, al nostre productor, a la Kira també saludar-la, i tornarem demà a l'hora de sempre, a 2 de 10. Us deixem ara amb Fórmula Estel, amb la bona música i amb la Mercè Raga. Fins demà, adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Adéu.